Sant Cugat a fons, el magazín.
Fa uns mesos vam parlar amb Sergi Picasso, un dels dos coordinadors de l'anuari de silencis mediàtics 2011. Aquest projecte de Mediacat, vinculat al grup de periodistes Ramon Barnils, ha arribat a la segona edició i pretén aprofundir en temes que els mitjans de comunicació no han tractat durant l'any anterior, Albert.
Doncs sí, aquesta segona edició ha sigut possible gràcies al crowdfunding o micromecenatge a través del web Verkami, que ha permès obtenir molt més finançament del que esperaven en principi. Ahir es va presentar al públic i ja està a l'abast de tothom a internet i també en edició de paper. Ara que ja sabem que hi trobarem, és hora de tornar a saludar Sergi Picasso perquè ens parli amb més detall de què podrem trobar en aquest anuari 2011. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, abans d'entrar en matèries més concretes sobre aquests reportatges que podem trobar a l'anuari, com valoreu el resultat final d'aquesta campanya de microdonacions?
La campanya de microdonacions va ser espectacular. Ens va sorprendre molt. Creiem que és un camí per córrer important en el món del periodisme, que també es pot fer servir en el món del periodisme local o en el món del periodisme de grans reportatges, i és, et permet un, sobretot perquè et permet un contacte directe entre el lector o futur lector i l'autor o productor del projecte comunicatiu. En aquest cas, per nosaltres va ser bastant molt bé. Vam rebre 262 donacions. Al final vam sumar 6.350 euros, tot i que demanàvem 3.200. Per tant, vam doblar pràcticament els diners que en principi demanàvem. O sigui que va ser un èxit. Això, però, tot i que al principi estàvem una mica en un núvol, no?, no ens ha de fer pensar que el micromecenatge és la solució a tots els problemes del periodisme.
De fet, el que deies que heu recaptat pràcticament el doble del que volíeu recaptar en principi, això sí que us ha permès fer més coses. Recordo que vam parlar de projectes per presentar-lo al País Valencià, a les Balears. Suposo que finalment tot això es podrà fer.
Sí. Farem, en total, al final farem 15 presentacions arreu del territori. València, Palma de Mallorca, les més importants, però després també a Catalunya farem això, una dotzena de ciutats més. A més, vam aconseguir, gràcies als diners extres que vam aconseguir, hem fet una web que es diu, bueno, media.cat/anuari, i en aquella web hem pogut penjar aquest any per primer cop tots els reportatges de l'anuari, els 15 reportatges, que estan disponibles gratuïtament a través de la web, i a més vam aconseguir fer 3 reportatges més. En principi anàvem a fer 12 i llavors vam sumar fins a 15. O sigui que hem ampliat una mica la qualitat i la quantitat d'aquest anuari Mediacat 2011 respecte al de l'any passat.
Llavors, Sergi, això vol dir que amb aquestes bones notícies que dones quan el mecenatge i tot això, sí, vol dir que realment hi ha un públic per uns mitjans diferents, més lliures, oi?
Sí, nosaltres creiem que sí. O sigui, venim de... El Roger Palà, que és l'altre coordinador, i jo, venim de moltíssimes experiències, la veritat, no sempre super reeixides en el món del periodisme, des del periodisme local, el periodisme alternatiu, el periodisme crític. Al final acabes una mica que penses que això del periodisme està molt malament, i sobretot en el moment actual, no?, amb centenars o ja no sé si dir milers de periodistes acomiadats a Catalunya en els últims 2 o 3 anys, amb mitjans de comunicació que tanquen, i penses que potser la gent no li interessa el periodisme, o com a mínim no li interessa el periodisme que estem fent actualment. Però és veritat que iniciatives com aquesta tornen una mica la il·lusió en el periodisme i en pensar que si fem bé les coses, hi ha una gent, hi ha una ciutadania disposada a pagar per consumir informació, però suposo que estan disposats a pagar quan la informació els és útil, els és interessant, els resulta això atractiva, no? I bueno, com nosaltres diem, ara mateix el més important de l'anuari és que arribi la gent, que la gent que sigui llegit, que la gent se'ls miri, els critiqui, els difongui, perquè si no els silencis que nosaltres denunciem continuaran.
No només, suposo que aquest sistema del micromecenatge que us permet ser més independents no només té a veure amb els temes, sinó també suposo amb l'extensió, perquè això us permet fer l'anuari amb els reportatges amb l'extensió que més o menys requereix, que és molt difícil de trobar això en mitjans de paper tradicionals, per exemple.
Clar, nosaltres en aquest projecte de l'anuari Mediacat d'aquest any expliquem en el nostre pròleg i tal d'introducció que tractem 15 reportatges sobre 15 temes que no han estat prou explicats, en algun cas no se n'ha parlat i en d'altres el problema és que ha sigut tractat amb molt poca profunditat o amb un enfocament absolutament superficial i explicant poques coses del que és el conflicte o del problema en si, no? No parlant amb totes les fonts, no explicant totes les visions d'un mateix tema, i per tant el fet de tenir molt més espai ens permet explicar totes les coses amb la profunditat i el rigor que nosaltres requerim. I acabo explicant una frase del Noam Chomsky, el filòleg, el semiòleg nord-americà,
sí, sí.
I tal, que ell, una de les seves maneres de criticar i de parlar de com es censura avui als Estats Units, en una democràcia on els mitjans de comunicació no tenen censures així oficials, no? Sinó que són més o menys lliures per parlar, és la censura del minut. És a dir, quan no hi ha temps ni espai per informar, quan només tens un minut per explicar tot un conflicte o una manifestació o un tema qualsevol, no? Això és una mica una de les coses que volíem superar també.
Perquè creus que només el temps i l'espai són les limitacions que es troben aquests temes per sortir a la llum o hi ha altres interessos darrere?
Nosaltres creiem que la censura moderna és molt més complexa i afecta a la feina dels periodistes. Això a vegades els periodistes s'enfaden o ens enfadem, no?, quan ens diuen que patim la censura, perquè diem no, a Catalunya no existeix la censura, no hi ha cap llei ni cap obligació de dir unes coses o d'amagar algunes informacions. Però la complexitat del funcionament dels mitjans de comunicació fa que moltes coses al final no acabin explicant-se. I m'explico una mica millor. Per exemple, hi ha diferents tipus de censura. Una, per exemple, tu mai no pots atacar la propietat del teu mitjà. O sigui, el propietari del teu mitjà no el criticaràs en un article al teu mitjà. És molt difícil fer-ho. Després, la influència que pot tenir la publicitat. És difícil, no dic impossible, però és difícil criticar els mitjans de comunicació als anunciants que estan posant diners a favor del teu programa o a favor del teu diari cada dia. Després, hi ha les rutines de producció que ens fan treballar de forma accelerada i que ens fan oblidar molts altres temes. Després, hi ha una autocensura del propi periodista per por a que li posin una querella judicial perquè algú s'enfadi o perquè aquella font que té habitualment i que li subministra informació, doncs si la critica, doncs a partir d'aquell moment ja no tindrà aquella informació. És a dir, hi ha una sèrie de mecanismes que fan que parlar d'alguns temes que són tabú encara a la nostra societat o parlar d'alguns actors polítics o econòmics que tenen molt de poder sigui relativament complicat. Parlar d'ells, informar bé o criticar aquests actors que deia, és més complicat que parlar d'altres coses. Llavors, això és la censura moderna, nosaltres com l'entenem,
I els redactors d'aquests reportatges com entren en contacte amb aquests temes que normalment queden amagats?
Mira, nosaltres vam fer una primera selecció fins i tot d'un centenar de temes, un centenar de temes que consideràvem que no havien estat prou tractats els mitjans, els grans mitjans de comunicació, no? Amb moltes excepcions, i aquí és on ve aquesta primera informació que nosaltres tenim, perquè moltes vegades la premsa local, la premsa comarcal o fins i tot la premsa alternativa sí que ha tractat alguns d'aquests 15 temes o 15 reportatges, però aquests no han donat el salt normalment als grans mitjans de comunicació del país. Aleshores, d'aquells centenars de temes vam anar reduint fins a aconseguir aquests 15 reportatges. Alguns també no han estat publicats mai enlloc i els hem aconseguit perquè hi ha ONGs, associacions, organitzacions socials que ens ho han vingut directament a explicar, no? I això és una de les coses que volem millorar per l'any que ve, i intentar que l'anuari Mediacat sigui fruit d'un procés de selecció dels temes d'una manera més col·laborativa. O sigui, demanem la col·laboració de ciutadans, d'organitzacions, d'entitats, que aquells temes que no vegin, que no surten, que són temes que ells han treballat, que ells han denunciat, i que no surten als mitjans, ens ho comuniquin i ens ho facin saber per l'edició de l'any vinent. Aquest any ja hem començat a treballar en aquesta línia, amb ONGs com Enginyeria Sense Fronteres, o SATEM, o Veterinaris Sense Fronteres, per exemple, per posar tres exemples clars, i ha anat molt bé, ha anat molt bé.
Creus que, com va passar amb el primer anuari, alguns temes d'aquests poden passar a la primera plana dels mitjans? Recordem, per exemple, el cas dels centres d'internament d'estrangers i d'altres temes que van sortir més tard.
Urdangarín,
sí.
Que el van publicar l'anuari de l'any passat perquè ningú s'atrevia encara a parlar, excepte la premsa mallorquina, i perquè Casa Reial és un tema, o era sobretot un tema molt tabú a la premsa espanyola i a la premsa catalana també. Ara han començat a canviar les coses. Per exemple, doncs jo crec que el tema principal d'aquests 15 reportatges, que és aquest de la infanta Pilar de Borbó, una de les germanes del rei, jo crec que aquest pot saltar fàcilment als mitjans de comunicació. I resulta que la infanta, la germana del rei, que és un habitual de la premsa del cor, més que de la premsa econòmica, té invertits uns 4,5 milions d'euros, 4 milions i mig d'euros, que són diners, en una SICAP. Això de la SICAP és un producte financer molt criticat i poc ètic, perquè és un producte financer per grans fortunes, en el que ells inverteixen milions d'euros en borsa i mercats financers, però dels beneficis que en vagin traient només tributen, només paguen impostos a l'1%. Per tant, la infanta Pilar, la germana del rei, per exemple, l'any 2009 va embutxacar-se uns 400.000 euros que va guanyar jugant a borsa, fins aquí res d'estrany, però només va pagar 1.000 euros d'impostos. Tu imagina't que qualsevol persona que ens estigui escoltant guanya 400.000 euros a l'any, el que haurà de pagar en impostos serà molt, 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 molt més que el que va pagar la infanta. Llavors, a veure, no és un cas de cap il·legalitat, aquí no denunciem cap il·legalitat, però quan el rei Joan Carles parla de que la família real ha de ser exemplar, no? I va apartar una mica, no? Diuen, expliquen, de la família a l'Iñaki Urdangarín per el seu comportament poc exemplar, a nosaltres ens sembla que invertir en capital especulatiu, pagar superpoc d'impostos i, a més, tenir aquests patrimonis ultramilionaris d'origen certament desconeguts, és també poc exemplar de la Casa Reial.
Déu-n'hi-do. Un d'aquests silencis també, a més, no us caseu amb ningú a l'hora de buscar aquests silencis, perquè
ja casos... guanyant una mica alguns... Bueno, no guanyem amics, no?
Precisament no, perquè tenim des de família reial fins a temes de molt de casa nostra, per tant, hi ha una mica de tot, fins a temes de religió, de tot. Vull dir, no us talleu en res amb això.
Sí, he volgut fer un anuari que és una mica una revista, per fer periodisme. Tampoc és que haguem volgut anar a fer mal a ningú en concret, però sí a fer un reportatges de diferents temàtiques, per això és relativament variat, des de temàtiques polítiques, econòmiques, socials i alguna cultural, religiosa, com tu expliques, i que expliquin, que marquin un panorama dels temes tabús o temes silenciats o temes poc explicats de la societat catalana, en el fons.
Mm-hmm. De fet, hem vist que, com deia en Sergio, que tracteu tota mena de temes, i si la gent que estigui interessada en aquest anuari pot anar al web aquest que has dit abans, a www.media.cat/anuari, on podrà trobar aquests 15 reportatges que, com hem dit, tracten des de gestió de l'aigua fins a, diguem-ne, accions una mica moralment criticables dels bancs i altres temes com el que hem comentat de Pilar Borbó. Per tant, qui s'hi vulgui, que estigui interessat en aquest anuari, que pugui entrar en aquesta web. I també tenim una edició en paper.
Sí, tenim una edició en paper, una mica així, més pels amants del paper, encara que no, que encara existim, la gent que ens agrada llegir un paper. Costa, aquesta edició és un llibret que costa 10 euros i es pot aconseguir una quinzena o una vintena de llibreries. Vull dir que, ja que som a Sant Cugat, no? que la llibreria Alexandria,
sí,
que suposo que coneixereu, té els anuaris per vendre i, per tant, és un bon lloc per comprar l'anuari per la gent de Sant Cugat.
Doncs prenent nota, Sergi Picasso, un dels coordinadors de l'anuari de silencis mediàtics de 2011 de Media.cat, vinculat al grup de periodistes Ramon Bernils, gràcies per acompanyar-nos avui a Sant Cugat a fons i que no hi hagi silencis.
Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres segurament n'hi haurà una mica menys.
Esperem que així sigui. Adéu-siau, gràcies.
Gràcies, adéu.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.